Estel.
Carta dominical de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe de Tarragona.
Déu vos guard. El 4 d'octubre de 2014, el papa Francesc tancava a la plaça de Sant Pere una vella de pregària per al sínode de la família que s'havia de celebrar just un any després, del 4 al 25 d'octubre de 2015, dient als presents: «Cau ja la nit sobre la nostra assemblea, és l'hora en què es torna a casa de bon grat per trobar-se a la mateixa taula en l'espessor dels afectes del bé realitzat i rebut, de les trobades que enardeixen el cor». En una ocasió, el papa havia parlat de la casa afirmant que és un lloc decisiu en la vida on cada persona aprèn a rebre amor i a donar amor. Els que hem viscut i nascut en un poble en tenim especial consciència. I així, quan a vegades ens parlen d'una persona esmentant només el seu nom i cognoms, necessitem preguntar: de quina casa és? Dit d'una altra manera, de quina família és? La primera prioritat que el papa Francesc va marcar per al seu pontificat és reflexionar sobre la pastoral familiar. Què pot fer i què ha de fer l'Església respecte a la família? Aquest va voler que fos el tema del sínode que aquest diumenge s'inaugura al Vaticà. El papa ha volgut que durant tot un any es preparés l'assemblea sinodal perquè no oferís respostes vagues, sinó concretes i compromeses als molts problemes que afecten la institució familiar i diverses situacions de fet. En la preparació s'ha tingut en compte famílies pobres, immigrants, persones afectades per viuditat, pel decaïment de la tercera edat, per malalties associades o per la discapacitat d'alguns membres, però també famílies colpejades per la violència de gènere, per adulteris, per eliminació de fills que han de néixer o per fills que són víctimes indefenses en casos de divorci. Quines respostes dona l'Església als que conviuen per por de casar-se, per rebutjar un compromís definitiu, o als que van trencar de vegades contra la voluntat d'un d'ells, cònjuges, i s'han tornat a casar? El papa ha fixat línies mestres de l'acolliment de l'Església, que passen pel respecte a la veritat i també per la misericòrdia insondable de Déu. Als pares sinodals correspon ara els treballs i a nosaltres el deure joiós de pregar per ells. Adéu-siau.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 0707 o a mansunides.org.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Eduard Pujol. El director de RAC1 ens presenta Ens hem fet grans, el llibre que celebra els 10 anys de l'emissora. Eduard Pujol avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bé, tenim la sort avui de comptar amb una convidat de luxe, que és l'Eduard Pujol, director general de RAC 105, que jo he tingut... Bueno, m'han fet l'honor de poder venir amb nosaltres per celebrar el seu 15 aniversari, que penso que jo vull que sigui ben aviat... Bueno, ben aviat no podrà ser, que compleixin 150 anys. En aquest món hi ha gent que fa les coses bé i gent que les fa molt bé. Jo considero que RAC 1 és una ràdio que fa les coses molt bé. I per això avui tenim l'honor de comptar amb ell. I com cada setmana, procedirem a fer-li la bateria de preguntes. Bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Pues, considerem a RAC1 un projecte empresarial?
És un projecte empresarial i és moltes més coses. Bàsicament és un projecte de ràdio i els números així ho certifiquen, en el sentit que l'audiència ens ha donat la seva confiança i per molts anys.
Sembla que vosaltres viviu molt intensament la ràdio. A mi em passa el mateix. Es viu més intensament la ràdio que la televisió?
Jo de televisió n'he fet més aviat poca. El que sí que dic és que la gent de ràdio estem fets d'una pasta, d'una farina especial, i sí que tots, quan tenim el cuc que ens ha picat, doncs vivim la ràdio més enllà d'un ofici, sinó la ràdio com una manera de viure. I en aquest sentit és cert. Som apassionats d'aquest negoci.
Les ràdios totes tenen, per mi, que tenir-se en compte. Jo penso que fan molta companyia. Tota la vida ho he vist, poder per l'edat que tinc, no? Però jo tota la vida he vist que antigament, quan jo era petit, les àvies tenien la seva ràdio més gran, que s'escoltava l'Helena Francis i tot allò. Vull dir, tota la vida ha sigut, per dir-ho d'alguna manera, algun animal de companyia. Com ho veus tu, això?
Sí, la ràdio, bàsicament, el que fem és companyia. Sí, és una molt bona definició. I em fa gràcia que per exemple, ara citis l'Helena Francis, perquè jo fa pocs dies deia, parlant del Clapés, que és un dels nostres grans noms de l'emissora, deia, durant molts anys hi ha molta gent que ha parlat de l'Helena Francis com allò per parlar de ràdio, doncs és el que primer que et ve al cap. D'aquí uns quants anys ens adonarem compte de la importància i de com hem fet història a la gent de RAC1, perquè la gent dirà, a les tardes escoltàvem el Clapés, doncs senzillament han corregut els anys i els ulls i les orelles que en parlaran seran diferents, però és veritat, hem fet història.
M'he fixat que també teniu poetes a RAC1. Teniu en Ricard Gili, no?
Nosaltres, per arribar a tothom i que tothom hi trobi un punt de complicitat, necessitem tenir de tot.
Tenir que separar la política de la ràdio és possible?
Sí, a la mesura que el que fem és ràdio. L'altra cosa és que per explicar allò que passa al voltant, la política és una cosa molt important, està en el dia a dia de tots, i per tant és veritat que en parlem molt de política.
La ràdio desperta solidaritat?
Quan ens ho proposem, desperta, i d'exemples en tinc tants com vulguis.
Què passava quan no hi havia mòbils? Ens havíem de refiar de la ràdio, no?
Quan no hi havia mòbils, segurament es vivia més bé i més tranquils. Però això sembla que sigui ahir i, en el fons, fa molts anys que ja tenim tots plegats aquest fil que ens uneix al mòbil i que, sense adonar-nos-en, més que lligar-nos al mòbil, ens ha lligat a nosaltres mateixos i ens hem fet un bon capdell.
L'oient és el client?
L'oient és l'oient.
No és el client.
No. No, ens equivocaríem molt si l'oient el tractéssim com un client. L'oient el tractem com aquell intangible que molt sovint es fa tangible. I aquesta és una de les coses que he après a RAC1 i que segurament els números d'audiència ens permeten, que sovint parlem de números, un número, 824, 786, el número que sigui. Però darrere d'aquest número hi ha tot un testimoniatge, hi ha tot un seguit d'emocions que es fan tangibles.
L'originalitat fa la ràdio?
La ràdio sense originalitat és molt poca ràdio, i si és molt poca ràdio no ens escoltaríem. Per tant, la originalitat és bàsica.
El 15elenc jo ja fa anys que me l'aplico. Vosaltres sembla que també hi sou, no, amb això?
Sí, i a més n'hem fet festa, i festa grossa.
Ah, bueno, doncs aviam quin dia ens convides. L'oient es queixa quan el deixen orfe?
L'oient és savi, i l'oient sap queixar-se quan s'ha de queixar, i l'oient sap aplaudir quan ha d'aplaudir.
Teniu que anar molt en compte, no?, amb la sàtira política.
Bé, de fet, la sàtira política, tal com l'entenem en aquest país, que passa indiscutiblement pel minoria, va arrencar RAC1. És a dir, que en aquest sentit som pares de la sàtira política actual.
Per què va créixer Minoria Absoluta amb vosaltres? Bueno, ja m'ho has mig contestat.
Bé, els Minoria hi va dir que tenien zero oients i van continuar creient que aquell humor, doncs, un dia trobaria la resposta i el van aplàcid de l'audiència, i així va ser.
Tenim que dir que Minoria Absoluta és còpia de l'Spitting Image? Perquè jo n'he vist de Spitting Image.
Jo amb això de còpies... No hi crec massa, perquè les còpies generalment el públic les detesta i les censura. O hi ha un punt d'originalitat, encara que sigui l'adaptació potser d'una idea llunyana a la manera de fer d'aquí, o no hagués triomfat.
No heu tingut mai por de ferir sentiments?
Fereixes sentiments, i el sentiment que menys t'esperes quan menys ho esperes. El que sí que jo demano a la gent que fa ràdio a RAC1 és que sigui honesta i que, diguem-ne, que al darrere de les seves frases, les seves paraules i les seves emocions no hi hagi trampa.
Per què vull la sang amb els informatius? Això m'ha cridat molt l'atenció. Jo no he fet mai informatius, eh?
La pressa. La pressa i la immediatesa que formen part de la ràdio segurament troben la seva expressió més espontània i més espectacular en el món dels informatius. Sobretot perquè els informatius expliquen coses que estan passant i a vegades ho expliquen quan està passant. I aquest còctel i el fet d'haver de lluitar contra un rellotge, perquè hi ha un rellotge, hi ha una pauta, que són els senyals horaris o són les dues del migdia per començar un informatiu, i això fa que d'alguna manera treballis amb una pistola al pit per explicar allò que està passant.
Explicar un projecte de ràdio fet pel grup Godó, per què té que ser difícil?
A veure, més que difícil són les ganes d'entendre-ho o no entendre-ho. Jo em sembla que és la cosa més normal del món, que en sintonia amb els temps i amb les exigències empresarials, doncs un diari un dia es plantegi créixer i passar de ser un diari a un grup multimèdia. I la cosa que hem de celebrar és que ha estat un projecte empresarial reeixit. Perquè això vol dir que hi ha un diari que té més salut que no pas la que tindria, i és més fort, i hi ha una ràdio que és més forta en la mesura que avui som líders.
Corredisses, per ser en primer en donar la notícia, és cert, n'hi ha moltes, no?
Sí, sí. Però és una... Jo li trauria una part de llegenda a aquest córrer, perquè es corre sempre. I a la ràdio l'exigència és córrer, però no tant per ser el primer. És a dir, no, és una cursa amb tu mateix,
yeah,
i amb l'oient, més que no pas de pensar que estàs competint amb algú altre. Perquè l'altre també està corrent, i que segurament arribarà al mateix lloc i al mateix moment que tu. Per tant, la gràcia està en com ho expliques, més si ets el primer o el segon.
Per què a RAC1 no hi ha barreres?
Perquè ens vam imaginar, perquè ens vam dissenyar des de zero en el moment en què el món estava canviant. I segurament som el primer projecte mediàtic pensat en unes generacions que ja han crescut amb una tecnologia a l'abast que fa que hagin desaparegut totes les barreres.
Deu ser tota una experiència tenir el Coto Matamoros, no?
De fet, d'experiències, te n'explicaria cada dia. Cada dia és una experiència. I cada dia, aquesta és una de les avantatges de la meva feina, cada dia és una aventura diferent.
Com és la Ràdio Madrid? Perquè veig que aquí teniu una certa diferència, no?, la forma de fer ràdio nosaltres, com la fan a fora.
Sí, però no, és a dir, no és que fem bandera per diferenciar-nos, és a dir, no és que posem en valor el fet de ser diferents perquè som per ser diferents, sinó fem ràdio perquè segurament ens adrecem a un col·lectiu, a una societat, a un país diferent, amb uns hàbits diferents, amb uns gustos diferents, i a Madrid la ràdio que es fa és molt més lenta que la que fem aquí. I és una qüestió de ritme, és una qüestió d'ofici.
Yeah. Per què l'ADN sent original comporta riscos?
Perquè si t'equivoques... És a dir, si ho fas tot... El que no pots plantejar-te és l'originalitat com una meta. És a dir, si volguéssim ser originals, ara tu i jo estaríem conversant i ens posaríem una pastanaga al cap i seríem la mar d'originals. El que passa que ni arribaria la gent ni seria una gesticulació intel·ligent. En canvi, jo penso que, per exemple, el test de preguntes que m'estàs fent és un test original, i en aquest sentit, això sí que ho pot valorar l'audiència. Doncs a RAC1 tres quarts del mateix. No som originals per ser originals, sinó a partir de l'originalitat i del fet de saber-nos plantejar cada dia coses com que siguin diferents a les del dia anterior, ens ha fet originals.
M'he fixat que cuideu molt l'esport, vosaltres.
Sí, perquè difícilment es pot explicar aquest país, la societat d'aquest país, obviant l'esport. Per tant, si aquest país no es pot explicar sense l'esport, una ràdio que s'adreça a un conjunt i que pretén ser molt escoltada, doncs ha de tenir tots els ingredients que expliquen el batec diari d'una societat.
I després això de calcular la temperatura per escoltar els grills.
Aquí fem coses molt estranyes i pot ser que algun, efectivament, doncs hagi de fer aquesta pràctica.
No, original.
Però jo saps què passa? Soc poc d'estar pendent de les temperatures. A mi al despatx m'agrada que hi faci un punt de fred. I quan surto al carrer, doncs el que em trobo és el que prenc. I en aquest sentit tenim grans meteoròlegs. Per exemple, la Mònica Usart és encantadora, però el que explica m'agrada perquè fa companyia, allò que dèiem abans, yeah, més que per si ets agafar un ou per aigües.
Les tertúlies polítiques sempre són engrescadores, perquè jo sempre m'hi entretinc, jo m'hi enganxo, les tertúlies polítiques.
Tu i molta gent. Tu i molta gent. Són per si... és a dir, el concepte que jo em quedaria, o que jo compro, i és el de la tertúlia. Som una societat mediterrània. Ens hem fet parlant, prenent la fresca al voltant d'un cercle i la nostra societat té molt d'això. Venim d'aquest prendre la fresca, d'aquest tertuliejar, d'aquest passar hores al cafè. I això ho hem reconvertit, ho hem passat per un túrmix, per una batidora, que diria el Basté, i s'ha convertit en una mena de gènere per si sol que a les ràdios funciona molt i que, a més, sovint parlen de política.
Parlar de la vida sotrealista té que ser molt difícil, eh? I teniu un senyor que parla de la vida sotrealista.
Sí, hi ha... A la ràdio, però, que saps que és imaginar mons, imaginar entorns i escenes, sí, doncs et permet fer de tot.
Marta Cáceres, una altra ràdio és possible. Per què? Per què diu això la Marta Cáceres?
Perquè va ser de les pioneres, va ser de les que es va creure que hi havia una manera de fer ràdio que podia ser diferent. I tenia raó. De fet, en el 15è aniversari, una de les coses que hem anat explicant és que hi ha un dia que el president Maragall ve a la ràdio el 13 de desembre, el dia de Santa Llúcia del 2000, és a dir, feia pocs mesos que funcionava RAC1, i en Maragall va escriure a la ràdio més desinhibida. Va entendre, va captar, el Maragall era un tio molt llest, doncs era un president amb un nas que el va portar a fer els Jocs Olímpics, doncs aquest mateix nas, quan va venir el desembre del 2000, li va permetre captar que allà estava passant alguna cosa que era diferent a la resta. I aquest desinhibit segurament és el que la Marta Cáceres feia referència, una altra ràdio és possible.
Per què hi va haver-hi una època tèrbola a Montserrat Minovis?
La Montserrat Minovis va ser una professional de Ràdio Nacional que un dia va aterrar a Catalunya Ràdio i que no seré jo qui la jutgi.
No ho dic perquè ho expliqueu en el llibre.
Sí,
així,
sí,
me'n
sí,
guarda
sí.
Preguntar-ho.
No. És a dir, la pregunta és molt pertinent. El que entendràs que com a director d'un mitjà, diguem-ne, d'una certa competència, doncs guardi la resposta per mi.
No, vale, ho entenc perfectament. Qui tira la primera pedra i amaga la mà, també en parles d'això.
Bé, em deu parlar algú al llibre. Jo sóc dels que penso que ni s'ha de tirar la pedra ni s'ha d'amagar la mà. El que sí que defenso és que siguis el primer en ser valent i en atrevir-te a fer allò que els altres no fan. I un cop ho has fet, un cop t'hi has vist amb cor, diguem-ne que en siguis absolutament responsable i en facis bandera si les coses han anat bé.
Sembla mentida com es mou la gent quan li donen quelcom, perquè regalar una avantguarda el dia abans té que ser una experiència, vamos, fantàstica, no? Una cosa curiosíssima, i la gent anaven a recollir-la. Això ja deu ser, vamos, el colmo, no?
Jo he vist cues i respostes immediates de la gent amb tot i per tot. I, per tant, hi ha poques coses que m'arribin a sorprendre, tot i que no descarto trobar coses que em sorprenguin.
Misteris amb Sebastià d'Arbó, realment la gent necessita creure en coses estranyes, però jo aquell senyor de vegades el veig per la televisió amb allò tan vermell, tu, que sí, ja em perd la credibilitat, aquell bon home.
Porta fins i tot la camisa vermella, també, quan ve a la ràdio. Bé, és un món que no... És un tipus de ràdio que no ens hem inventat nosaltres, que ho va inventar la ràdio pública, quan dic ho va inventar, li va donar una dimensió, una força a la seva graella, va ser la ràdio pública a mitjans dels 90, i d'aquesta experiència nosaltres doncs també ens hi hem apuntat, i la veritat és que té un públic, i respon doncs a les... Més que jo diria que la necessitat, a la curiositat d'una part del públic.
El grup Guador, què seria sense vosaltres? Perquè jo ja no em faig l'avantguàrdia sola, sense vosaltres i sense la televisió.
Això és com imaginar una família, diu, i aquesta família, què seria si aquests dos no s'haguessin casat o si no haguessin tingut un fill? Doncs no, aquell nucli familiar és com és, perquè doncs, ha tingut un fill, perquè un dia es van casar, doncs nosaltres tres quarts del mateix. Un dia el grup Godó va tenir la pensada de fer una ràdio, de tirar endavant un projecte empresarial en català d'una ràdio que no fos la idèntica, que no copiés models mimètics de la ràdio ja existent, i la cosa ha anat bé.
Bueno, doncs moltes gràcies. És una història molt acurada del que ha sigut aquests 15 anys a la ràdio i la professionalitat de tots els seus elements. Us asseguro que és envejable. Llegiu-lo. Ens hem fet grans. Un gran llibre. Gràcies per estar aquí, Eduard.
Gràcies a vosaltres.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. Ràdio Estel.
En la concepció relativista, dialogar significa posar la pròpia fe al mateix nivell que les conviccions dels altres, sense reconèixer, per principi, més veritat que la que s'atribueix a la opinió dels altres.
Benet XVI.
És la U.